Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més, com no tenim la sort de rebre aquí els nostres estudis la visita del doctor Paco Ester, que com sempre ve a parlar-nos d'un tema de salut. Bon dia, doctor.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tothom.
La setmana passada parlàvem de la dispèpsia i em sembla que avui doncs continuem el tema una mica relacionat, no?
Sí, avui parlarem de lo que és el colon irritable. Si recordeu, parlàvem de la dispèpsia, que era esas molestias abdominals altas que eran debidas a una úlcera de estómago, un reflujo gastroesofágico, pero también decían que había algunas defuncionales, que había molestias y que no veían que había cap alteración anatòmica. Doncs el colon irritable, que segur que tots hem sentit parlar alguna vegada, és unes molèsties abdominals una mica més baixes, que són molt freqüents, que no obedeixen a cap alteració, però fan que podem tenir molèsties del tipus de molt de soroll, restrenyiment, diarrees, etcètera, etcètera. Afecta a una molt bona part de la població, com ho veurem, més al sexe femení. En algunes persones és de caràcter lleu i molt poques persones és ja una afectació ja una mica més forta. En fin, no aumenta el risc de càncer colorectal i quan exploren i se fa colonoscòpies no troben res. Per tant, diem que és una malaltia funcional.
És aquesta no diferenciació que ja ens feia el doctor la setmana passada,
sí,
de que aquí no hi ha cap afectació, diguéssim, física,
i
sinó que és més del funcionament,
no? Funcionament, sí.
Doncs ara ens explicava el doctor què és el colon irritable, llavors ens agradaria saber també les causes.
Les causes. Pues les causes, com moltes coses en medicina, no sabem qual és la causa. La desconeixem. La medicina és limitada. Lo que sí tenim present de que hi ha factors que poden contribuir al colon irritable, com és la contracció muscular del budell. El budell té una capa muscular que fa que uns moviments que diem ones peristàltiques, que fa que el producte digestiu vaya anant avançant cap al recte. Este múscul està o es mou per l'acció del sistema nerviós, que nosaltres no podem controlar, el sistema nerviós vegetatiu. I sabem de que una alteració en este moviment nos pot, diguéssim, com ho dèiem, contribuir a aquestes molèsties del colon irritable. I també l'alteració de les bactèries, de la flora intestinal, de lo que es diu la biota. Ara s'està estudiant moltíssim això i sembla ser que podria ser una de les causes també o que contribueix a aquesta afectació del colon. Però la causa no la sabem.
No és allò matemàtic, diguéssim, sinó que hi ha diversos factors,
sí,
no? I es tractaria una mica d'anar trobant el que quan es pateix aquesta afectació.
Sí.
Quins són els desencadenants?
Sí, ja sabem també que en alguns casos el consum d'alguns aliments poden donar els símptomes del colon irritable, com és el consum de cereals, en algunes persones de làctics, de cítrics, de col i de begudes gaseoses. Sabem que poden desencadenar. També pot desencadenar l'estrès. La persona que està somesa a un estrès és tributari de poder tenir un colon irritable. I també sabem que les hormones poden contribuir. Ja he dit abans que se donava més en el sexe femení i també sabem que al voltant del cicle menstrual també és més freqüent tenir el colon irritable.
I quins serien els símptomes perquè puguem deduir de que potser el que estem patint
sí
és...
Els símptomes, he de fer una cosa, mentre la persona dorm amb colon irritable no nota res, o sea, no le desperta com pot despertar un còlic nefrític o un còlic biliar, no? No, dormint, res. En el moment que se desvella ja nota unes molèsties en la panxa, no molt fortes, però nota unes molèsties. També a la tarda se pot notar inflat, rebotit, la panxa. Després, quan va de vent, té sensació de que no ha fet prou, de que havia de fer més quantitat. també l'alternància en èpoques amb restrenyiment i èpoques amb diarrees, i sobretot molt de soroll a la panxa. Sempre notava molt de soroll a la panxa. Això serien més o més els símptomes que poden estar present en un temps i desaparèixer, o sea, en funció de el colon irritable és així,
Abans ens deia el doctor, per exemple, que per tema hormonal és més freqüent en dones que sí. No pas en homes, però existeix un perfil de pacient, diguéssim, amb colon irritable?
Sí, sí. El perfil, que la majoria de pacients que pateixen aquesta malaltia seria un pacient jove, quan dic jove és menys de 50 anys, fonamentalment del sexe femení, o sea, és doble afectació en dones que no pas en homes, antecedents familiars d'algun que també ha tingut algun colon irritable, i sobretot el perfil també se dona present en persones que tenen una ansietat de base, que estan amb un trastorn d'ànim, per exemple, una mica tendència a la tristesa, a la preocupació. Seria el perfil sexe femení, jove i amb una lleuger sensació o tendència a l'ansietat.
Perfecte. I abans d'acabar, quin tractament tindria?
Aquest és el problema. El colon irritable no té un tractament
no
específic.
No hi ha tractament, vaja.
Fonamentalment perquè no sapiguem la causa. Les coses s'han de dir, així de clar, no?
Però suposo que hi deu existir una sèrie de recomanacions
sí,
que...
Sí, i a més hi ha algun fàrmac que en algunes persones va bé, en altres no, que són els procinètics. Els procinètics són fàrmacs que el que fan és modular el moviment del budell. En alguns casos van bé i en altres, la veritat, que no donen els resultats que esperaríem, no? Sí que és important, una recomanació és sobretot reducció de l'estrès, tècnica de relaxació. Jo en la meva vida professional, algunes persones que les he aconsellat, per exemple, fer ioga, pues és una de les coses que les ha anat bé, però no hi ha un tractament. I sobretot he dit abans que podria desencadenar-se també alguns aliments, pues el pacient també va anar buscant aquells aliments que li puguin sense ser la causa, que li puguin minvar una mica la sintomatologia d'aquest colon irritable.
Perfecte, doncs no sé si el doctor va afegir alguna cosa més o ho tindríem tot.
El budell és una part de l'organisme que coneixem poques coses. En aquest moment s'està parlant també del colon permeable i sobretot la importància que té la flora intestinal o la biota, que sentirem parlant en algun article de medicina en el periòdic. És un món on probablement en els anys vinents tindrem molta informació i canviaran algunes coses, perquè dic que és un gran desconegut.
Doncs n'estarem pendents i, bueno, si tenim la sort de que vingui el doctor Paco Esteri i ens ho expliqui, encara millor. Moltes gràcies, doctor, per vindre'ns a veure i aclarir-nos una vegada més un tema de salut del nostre interès. Això, moltes gràcies, doctor, i fins a propera.
Gràcies a vosaltres i que tingui un bon dia a tothom.